Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
Quin paper juguen la música i les arts escèniques en la transformació social? Reflexionar sobre el procés creatiu, el llenguatge visual i el posicionament vers la temàtica és important i determinen què veurem després en escena? Les arts interpel·len, fan aflorar, possibiliten anar més enllà de la raó. A on? Al cor? A l'estómac? On sigui, però directament a l'emoció. Revolucionar els sentits, fer emergir, qüestionar, accionar. Per tot això, és tan necessari que des de la cultura i les arts s'aprofitin escenaris, mitjans i institucions per sacsejar consciències i fer d'altaveu de realitats invisibilitzades i silenciades.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya la Clara Penya Rigolfes. Ella és pianista, compositora, activista. És considerada una de les creadores més originals i úniques que han aparegut en els darrers temps a l'escena musical del país. Divertida, rebel, apassionada, sensible i moltes, moltíssimes coses més. Clara, benvinguda al programa.
Hola, què tal, Tina? Com estàs?
Estic molt bé i molt contenta de que estiguem juntes compartint aquest Olot Entén avui.
Jo també.
Clara, ets pianista i et desplegues en diverses vessants artístiques, com a pianista, però també en escenes, en arts escèniques com el teatre, la performance. Sí? Tens una companyia que es diu Les Impossibles, amb l'Ariadna, la teva germana, però a part d'això, explica'ns alguna cosa més de tu.
Bueno, és que ho has definit molt bé, no? Jo, a part de tot el que has explicat, també sóc activista i, per tant, crec en l'art com a eina de transformació social i principalment intento que el jo es converteixi en nosaltres. Això és un concepte que crec que és important, no? Que no... O sigui, com a persona que surt a l'escenari, és evident i qui ho negui doncs serà una mica estrany que qui surt a l'escenari és perquè el mirin, no? Perquè l'escoltin, perquè té algú a dir, no? Però jo crec que en aquest mirar o escoltar crec que ens hem de fer molt responsables del que diem, no? I com el nostre espai doncs l'omplim de contingut, no? Jo penso molt en això, no? En convertir l'espai que jo tinc, que és des del jo, generant espais per totes en el sentit doncs, de generar pensament crític o de visibilitzar coses que crec que són importants i principalment doncs sabent que pot ser referent, doncs utilitzar aquest referent per obrir referents, no sé com explicar-ho, utilitzar aquest espai per obrir. Jo crec que la paraula és obrir.
Mm-hmm. Jo crec que això ho aconsegueixes, Clara, en aquest posar-t'hi a tu, no? Aquest jo, però també aquest nosaltres, aquest jo i la resta, no? L'altra gent. Si ens centrem aquí a Olot, hem tingut la sort de gaudir-te i presentant alguns dels teus discs, com pot ser Oceanes i Estómac, per exemple. En ells, cada cançó regalima d'amor i tot el que comporten les relacions. En aquest sentit, com entens tu això de les relacions íntimes, de les relacions afectivo-sexuals? Per què creus que tenim aquest desgavell en aquest sentit?
Bueno, a veure, jo no ho entenc, allò de les relacions, o sigui, no ho entenc. La paraula entendre també a vegades és molt racional i també les coses s'han d'entendre d'una manera més emocional. Jo no ho entenc, però crec que és normal que no s'entengui perquè som filles d'un sistema molt heteropatriarcal i jo crec que aquest és el desgavell principal que tenim com a societat en tots els aspectes, no? Que això ens vertebra d'una manera que ens desordena molt, no? Jo penso que malgrat jo no ho entengui, crec que el que és més important o més transformador és generar llibertat. Dic llibertat i la poso entre cometes, bueno, no, la poso entre cometes perquè no sé ni el que és la llibertat, no? Però crec que s'ha d'obrir espectre en tot això, s'han d'obrir noves maneres i per el que dèiem abans, pel tema dels referents.
Per tema dels referents, tu podries, estaries d'acord amb mi si en dir que estem molt mal educades pel que fa a les qüestions relacionals, afectives, sexuals?
Home, i tant, 100%. O sigui, estem realment molt i molt mal educades en aquest aspecte i, bueno, és evident, no, que no, a l'escola ens ensenyen continguts sovint absurds, però no es parlen d'emocions. Jo almenys, jo soc de l'any 86, vull dir que ja fa uns anys que vaig anar a l'escola, però no vaig parlar mai d'emocions, no em van explicar mai doncs, que com es vivia una pèrdua, no? No em van explicar mai que em podia sentir com volgués o... De fet, ens ensenyaven a totes el mateix, no? Jo pensava, si són persones diferents, per què ens ensenyen el mateix, no? I jo sovint estava fora de la classe perquè, clar, jo soc hiperactiva, jo només necessitava anar a donar una volta corrents al pati i tornar, però això no era permès, no? I, bueno, llavors jo era un problema col·lectiu. Doncs així mil coses, no? No ens ensenyen a ser com som, ens ensenyen a ser com volen que siguem. I aquest és el gran drama.
Un gran drama, i tant. En comptes de poder ser qui som, no? O que se'ns acompanyi en aquest explorar la persona que som, moltes vegades que ens haguem d'encursetar, no? En normes, en estructures, en maneres de fer, de ser i estar. Clara, escolta, tu penses que l'amor romàntic afecta per igual a totes les persones, ja sigui pel que fa a nivell individual o personal, no? pel gènere o també a nivell relacional, ja sigui en la dinàmica d'una relació heterosexual o en altres tipus de relacions no heterosexuals?
Clar, bueno, sense cap dubte que clar que afecta el gènere. Vull dir, quan naixem, no, en aquest codi binari que vivim i que esperem que algun dia rebenti, però quan naixem es llegeixen com a homes o com a dones i decideixen que ens sociabilitzaran com a homes o com a dones, no? Només hi ha aquestes dues opcions i a part trien per tu, no? I evidentment que les persones que ens hem sociabilitzat com a dones, doncs ens hem sociabilitzat tan diferent que els homes, doncs que evidentment en el tipus de relacions això afecta. Per tant, els patrons que segueixen les relacions de dos dones, no? El típic bollodrama, no? Que se li diu, o les relacions que afecten les parelles de dos homes o d'home-dona, evidentment són molt diferents. Això no vol dir que, evidentment, o sigui, després ve la típica persona que em diu, bueno, doncs jo tinc un amic que ho ha passat molt malament i ha plorat molt perquè, bueno, molt bé, perfecte, però jo parlo d'una cosa global, no? Que sempre aquí arriben els individuals, no? I jo crec que m'he perdut.
No t'has perdut. Si ens perdem, ja ho sabem que ens perdem i llavors ens tornem a trobar. Escolta'm, si jo et preguntés, per exemple, com ho podríem fer? Com ho podem fer per deconstruir l'amor romàntic? Malgrat ens costi entendre-ho, malgrat ens costi... A tu et sembla, per exemple, que a través de les teves cançons és una manera de poder, no sé si deconstruir-la, però sí poder posar el focus, a dir, què és tot això que en genera, o tantes coses que en generen el tema de les relacions amoroses? Podria ser una manera d'ajudar-nos a deconstruir-ho?
Jo no ho sé si això podria ser una manera, és a dir, perquè jo no tinc el discurs de res, és a dir, jo només obro preguntes, no tinc cap mena de resposta, no? Jo estic perduda com totes amb la llibertat de que m'expreso perduda i que jo crec que també és molt important que en l'expressar les nostres debilitats i les nostres vulnerabilitats, gent s'hi emmiralli i pugui ser capaç també d'expressar les seves debilitats i les seves vulnerabilitats. Però això no canvia la sociabilització. Això obre escletxes a fer petits canvis. Però nosaltres ens hem sociabilitzat d'una manera molt estricta en aquest capitalisme, no? I en aquest negoci que és l'amor romàntic, no? I ens han fet creure unes coses que no són, no? I que a part no tenen a veure amb les cures i no tenen a veure amb l'estimar-se de veritat, sinó tenen a veure amb un mercat laboral, no sé com dir-ho, no? I llavors jo crec que aquí hi ha un camp a explorar brutal sobre com ens podem realment cuidar en això de l'amor, no? Perquè d'alguna manera crec que el que passa... Mira, la Belulit hi ha una cosa que m'agrada molt que diu, que és: per què no posem exploració sexual en la parella i amor en les relacions esporàdiques, no? Això m'agrada molt perquè no representa que tu un dia te'n vas amb algú i estàs una nit amb aquell algú i després ja te n'oblides, no? O que quan tu tens una parella el tema del sexe doncs es va com a, no? I de cop és com, vale, girem les coses, no? No pretenguis fer amb algú que no coneixes, o sigui, si no el coneixes, de res, cuidem-nos i posem cures en aquesta trobada, en aquest moment, no? I després l'exploració sexual, doncs posem-la, també omplim de sexe o de relacions, d'exploració sexual, doncs la parella, no? Evidentment que cadascú faci el que vulgui, no? Però, per exemple, tots aquests paràmetres a mi em semblen super il·luminadors i que obren moltes... obren moltes, moltes maneres de veure les coses molt diferents. Ara per ara, clar, a part de l'educació sexual que rebem és nul·la. És que, clar, és que què fem amb tot això? Si és que tenim un cabàs ple de coses que no sabem ordenar, que no sabem filtrar i sobretot en el camp emocional, no?
Clar, m'agrada això que comentes, Clara, perquè, per exemple, això que diu l'Abel no ho havia sentit, però sí que, a més, enllaçant amb el que dius, no? Vivim un sistema neoliberal on el tema del capital, del consum, també, evidentment, ens travessa en les dinàmiques relacionals, no? I aquest no caure en aquest consumir també cossos, consumir efectes, no? I el que dius tu de posar també, no? De tenir en compte les cures al centre, d'evidentment gaudir la nostra sexualitat o els nostres efectes, com vulguem, tenint-nos en compte, cuidant-nos, però també cuidant a la persona o les persones amb les que hi ha aquesta relació, no?
Total. No, ara estava pensant, és que tota la raó, Tina, perquè és que també hi ha un tema que és com d'alguna manera ens culpabilitzem d'algú que no és culpa nostra, no? I aquí podríem entrar en l'època que estem, no? També de dir, ostres, he d'anar amb compte per no contagiar, no sé què, no sé quants, ens estem responsabilitzant, clar que ens hem de responsabilitzar, però ens estàs culpant a nosaltres de que aquest virus existeix? Ojo, ojo. O sigui, anem a intentar responsabilitzar-nos del que realment ens pertany i el que no ens pertany no és nostre, no? I d'alguna manera, bueno, jo crec que aprendre a posar límits, acabar amb el tema de les possessions, no? Entendre doncs que no és un fracàs la soledat o, no sé, moltes coses, milions de coses que han de fer un gir absolut, no? Posar també o sexualitzar cossos més adults, no? No creure que el sexe és una cosa de persones joves, no? Sinó que, no sé, necessitem, per això el tema dels referents, tornem-hi. Jo necessito referents o sigui, jo trobo molta bellesa en cossos de gent més gran que representa que ja no està, o sigui, i no trobem referents d'això, tots els referents estan... L'altre dia veia que havien reproduït l'escena d'una pel·lícula del Tom Cruise que van gravar quan tenien 25 anys o 30, no me'n recordo, i l'han reproduït ara en els seus 60. Doncs la dona l'han canviat. Han agafat els actors els mateixos, però la dona com que era una dona que semblava l'edat que tenia, és a dir, 60, amb un cos no normatiu, amb els cabells grisos amb canes, han decidit que em posarien una altra que tingués 58 anys, que és la mateixa edat que ella, però que semblés que en té 38. Clar, mm-hmm. És a dir, quan nosaltres veiem a la Jennifer López o a la Madonna als escenaris, no estem aplaudint una dona gran perquè està als escenaris, estem aplaudint una dona gran perquè no sembla l'edat que té. El que aplaudim és aquest fet, i aquí és on ens hem de... O sigui, bueno, jo suposo que... És que no sé per on començar.
No, però tot això que dius ja és un començar, i jo crec que és un més enllà d'aquest començar, no? És el que comentaves abans també, en relació que no ens afecta per igual, no? En funció de quin és el gènere que amb el que se'ns ha marcat, com dius, no? No és igual la referència que es fa d'aquest home com de la dona, no? D'aquest actor o aquesta actriu.
Bueno, per començar, els homes amb 50 anys són maduritos, estan supersexualitzats. El George Clooney, jo no sé quants anys fa que surt a les revistes de com a sex symbol, i a les dones les estem superinfantilitzades, i a partir dels 35-40 ja no se'ns veu, no? I jo crec que aquí també és un... Ens hem de responsabilitzar, dramaturgs, dramaturgues, fer papers per dones que expliquin les seves històries en aquesta edat, no? Que no siguin les filles de, les dones de, les mares de, no? D'alguna manera, bueno, hi ha un camí molt bèstia a explorar, que és molt necessari, sobretot per aquests... Bueno, l'altre dia llegia que el diagnòstic de patologies o de dissidències mentals més alt estan les dones entre 40 i pocs i 60. Clar, bueno, doncs perquè són les eternes invisibilitzades en aquesta societat, no? Representa que hi ha un moment que un cop ja, bueno, que no són útils en aquesta societat, no? Representa, o això és el que de manera absolutament amagada ens fan veure, no?
Clara, tu fa un moment parlaves de la importància de persones que puguin ser referents, no? Que siguin referència per altres. Jo considero que tu ets una persona que ets referent a dia d'avui de moltes persones. En aquest cas, la qüestió de la teva estètica, que és andrògina, que és una estètica masculina, però tot i així et defineixes o et reconeixes en algun posicionament de gènere o no?
És a dir, jo en realitat em sento còmoda en el rol de dona, i de fet durant molt temps per mi fer política ha estat visibilitzar la dona des de la seva feminitat no normativa, no? És a dir, les dones tenim expressions de gènere diverses, i la meva expressió de gènere és aquesta, i no per això soc menys dona, i aquesta ha sigut la meva lluita durant molt de temps, no?
Molt important, molt necessària.
El que passa que jo crec que... Sí, molt necessària. No he suat ni res, també t'ho dic, no? Però després, per altra banda, sí que penso que el món es mou, no? I crec que és important, doncs, que les reflexions de les noves onades que venen... Jo no sé què m'hagués passat a mi o com m'hagués sentit jo amb 20 anys, si hagués tingut la possibilitat de ser una persona no binària, gender fluid, o una persona trans. Jo no ho sé el que m'hagués passat. Jo ara em sento còmode amb qui sóc, però també crec que fer política és entendre que el gènere no és important, i que, per tant, crec que amb una identitat no binària també podria estar molt còmoda. I també hi ha un altre tema. Jo quan... Això sempre ho explico, però crec que és molt important. Quan em donen la casella d'home, dona, others, no? Others, dic en anglès perquè aquí a Espanya no passa, saps? Això passa en els aeroports, saps? O jo què sé, o quan... Vull dir, aquí no passa, però... Per exemple, en festivals, en anar a tocar festivals o coses d'aquestes, la idea de posar others també és important. El que passa que també, per altra banda, és important posar dona, perquè així hi ha més presència femenina en els cartells. Vull dir, depèn de com ho miris, fer política es converteix en una cosa o una altra, no? I una mica el lloro, no?, de per què fas les coses.
Exacte, exacte. El per què, no? El per què és més important posar others per visibilitzar, no?, més enllà d'aquest sistema binari, o visibilitzar la representació de les dones sempre infrarepresentada. Vull dir que...
Exacte. Per això depèn del que et preguntin. Si et pregunten... Sí, depèn d'on estiguis, doncs una cosa o l'altra.
Però és, em sembla molt interessant això que comentes, no? Perquè al final moltes de les discriminacions, de les violències que pateixen, jo veig a dia d'avui a nivell, no sé, als instituts, però no només, és en relació a la qüestió que dius tu, no? Aquesta expressió, no? Aquesta expressió femenina o aquesta expressió masculina que no se diu, diríem, no? Socialment o a nivell d'estructura en aquests cossos, i aquí tenim molts problemes, no? Moltes criatures...
Que 20 anys després, no? Jo en tinc 34, doncs quan en tenia 14, a mi a l'escola em deien Joan Carles. Vull dir, jo no puc creure que ara per ara estiguem aquí, no? Que aquest sigui encara un problema i que què ha passat durant aquests 20 anys? O sigui, com és que, saps? Hi ha aquesta estructura capitalista que és un monstre, no? I que tu dius soc feminista i llavors el que fa és agafar Mango, Zara i Bershka i fer samarretes d'I'm Feminist, no? I llavors, de cop, tot el que tu has tardat en omplir de contingut, el perd en un segon, no? I és com, mare de Déu, no? Com ho gestionem, no? Com ho fem?
Clara, tornant a trajectòria teva i de la companyia Les Impossibles, pensava, vam tenir la sort també el 2016 amb l'itinerari, el primer itinerari pels drets civils que es va fer aquí a la ciutat d'Olot, i identitats impossibles sobre, per reflexionar sobre la diversitat sexual i de gènere, vam gaudir de la proposta escènica Limbo. Explica'ns una mica de què anava aquesta escena, perquè de fet aquesta proposta, perquè crec que també va haver-hi un abans i un després en molts aspectes relacionats amb el fet trans, no?
Sí, de fet, clar, jo si ara fes una obra 4 anys després per parlar del trànsit, del transgènere, no la faríem igual, en absolut, hi ha mil coses, o sigui que ara, des del meu saber d'ara, assenyalo que en aquell moment per nosaltres eren així i, evidentment, doncs, senyal de que tot es mou, no? Per exemple, si la reposéssim hauríem de canviar moltíssimes coses del discurs, però en aquell moment el que nosaltres volíem, el que nosaltres crèiem era, doncs, que era un tema del que parlar i això del transgènere, de la transsexualitat i parlar una mica, doncs, de que si trenquem el codi binari, doncs, hi ha moltes qüestions que no són... Bueno, el trànsit des d'un codi no binari, vale? Per entendre una mica, no? Doncs la necessitat, doncs, la real necessitat d'operació o d'hormonar-se per voler viure una altra identitat o no, no? Aquesta era la qüestió de Limbo, principalment.
Sé que fas una aposta forta per visibilitzar i qüestionar el que el teu amic i company Vic Moliner anomena com les ITS, les malalties de transmissió social, és a dir, el racisme, el masclisme, el capacitisme, la LGTBI-fòbia. Per què ho fas? Té a veure amb això que deies d'aquest nosaltres?
Té a veure amb el nosaltres, té a veure amb que jo... crec que el camí que jo he decidit de la meva vida és un camí incòmode. I és veritat, o sigui, jo soc una persona que viu en la incomoditat, però, bueno, suposo que he tingut els suficients eixos d'opressió com per sentir que... Perquè moltes vegades penso que si jo no hagués tingut eixos d'opressió no seria així. O sigui, tant de bo fos... Tant de bo no, eh? Tant de bo sí, però vull dir... Penso que han sigut els eixos d'opressió, els meus eixos d'opressió, els que han fet, no? Jo soc una persona, bueno, doncs això, lesbiana, amb una feminitat no normativa i amb un diagnòstic mental. Vull dir que tots aquests eixos fan que m'hagi sentit perifèrica, no? En la perifèria, no? I que per això la necessitat d'entendre... o de realitzar, o sigui, la necessitat de que totes siguem iguals i de que totes tinguem les mateixes oportunitats i, evidentment, estem anys llum de que això passi, però tot el que sí puguin ser minipassos que puguem fer, doncs, abraçar-los. Jo crec que el tema de la comoditat és important, no? L'haver decidit, jo sé que vivint d'una altra manera estaria més còmoda, però és que no em sentiria bé, no sé com dir-ho. En realitat, crec que és un camí sense sortida, no?, on estic. És que no ho faig així, no em sento bé, no puc sentir-me bé, no? I el de la incomoditat crec que és important, perquè hi ha molta gent que ens sentim incòmodes al viure, no? I d'alguna manera fer aquestes coses em fa estar una mica més en pau, no? Amb mi i amb el món.
Bueno, és aquest compromís, no? Aquest compromís i aquesta aposta que fas tu, pel que dius, no? Des d'aquest lloc on, que ocupes, en el que pots també doncs, veure que pots trastocar i transcendir a nivell social, no? Abans esmentaves també un altre projecte, per exemple, de les impossibles, és aquest, el de Sweet Talk número 6, que parla de les cures, que parla dels diagnòstics, que parla de l'estigma, de les malalties mentals, que l'altre dia llegia les de Pica Magazine, en diuen patiment psíquic. És una crítica al sistema, a una societat malalta a la que tanta gent hi està adaptada, no? És a dir, que és això, vull dir que al final aquest problema dels diagnòstics o aquestes etiquetes una vegada més, no? Respecte a...
M'agrada molt això que dius. Nosaltres no parlem mai de... Parlem de dissidència mental o de patiment mental. Crec que no parlem de malaltia i crec que les persones que tenim diagnòstic, doncs... Bueno, el tenim perquè hem anat al psiquiatre, no sé, d'alguna manera és... La qüestió, el que qüestiona el Sweet Talk és com podem estar sanes en una societat que no ho està, no? Uh-huh. I, bueno, hi ha gent que no té diagnòstic, però que... Bueno, que li surten ronxes per la pell dels nervis o que, jo què sé, vull dir, podríem dir mil coses, no? Que li cau el cabell o que té atacs d'ira o que... Uh-huh. Bueno, mil coses, no? Bueno, jo tinc un diagnòstic i també jo crec que el potent de Sweet Talk és parlar i de la xarxa, de les cures i parlar molt de donar valor, posar en valor les persones que estan cuidant, no? Perquè, de fet, una de les coses que he pensat i que he reflexionat a través de Sweet Talk és que hi ha algú del diagnòstic que a vegades, o en el meu cas, perquè vull ser prudent en aquest aspecte, però té a veure amb ser egoista, d'alguna manera, no? A mi m'ha canviat absolutament la meva relació amb el meu trastorn, que és el trastorn obsessiu-compulsiu, que és el TOC, en el moment en què he sigut capaç de mirar més enllà de mi, no? En el moment en què he sigut capaç d'obrir els ulls i mirar més enllà de mi, mirar a les persones que tenia al voltant i que estaven amb mi, mirar quines eren les seves necessitats i mirar com se sentien, no he pogut traspassar això, no? I de cop, bueno, el patiment, si se'n va més enllà de tu i si a sobre et sents útil per poder també sostenir o també cuidar, això et dona una perspectiva i un veure les coses des de fora que a mi m'ha anat superbé, o sigui, ha sigut la millor medicina.
Ets una valenta, Clara, ja t'ho he dit moltes vegades. Escolta'm, l'any passat et van donar el Premi Nacional de Cultura i ho vas aprofitar perquè fos també altaveu de Veus Silenciades. És així? Ens ho expliques una mica?
Bueno, em van donar un Premi Nacional perquè sóc una senyora quota i com a senyora quota que em van donar el Premi Nacional vaig pensar que era... No, jo estic molt contenta. Em va costar saber si acceptar-lo o no acceptar-lo. També d'acceptar una cosa, que és que jo, malgrat sigui dissident, sóc dissident des de dins del sistema, no? O sigui, qüestiono el sistema estant a dins, no? I hi ha moltes maneres de fer-ho, tu pots estar fora, no? Jo he triat estar dins i fer-ho des de dins, i per tant, si ho faig des de dins, què millor que aprofitar aquell altaveu per fer un bon repàs, no? de com estava el panorama i, bueno, no sé pas si ha canviat alguna cosa, vull dir, nosaltres no deixem de ser un país, quan dic el nostre país perquè diu Premi Nacional, doncs un país burgès, intel·lectual, no? I llavors, bueno, crec que qui pot accedir a aquests premis doncs, són les persones que compleixen una sèrie de requisits dels quals jo compleixo, no? I de tota manera doncs, els anava molt bé per això, no? Perquè era una bona quota, però no deixo de ser una pianista clàssica i qui toca el piano clàssic no deixo de ser una persona intel·lectual i burgesa. Per tant, una quota que els sortia molt bé. Però bueno, jo vaig aprofitar l'espai i gas. I els diners, evidentment, que em van donar, doncs els vaig utilitzar per seguir fent espectacles de caire social, perquè la veritat és que són bastant precàries al nostre sector.
Mm-hmm. Escolta, Clara, abans parlàvem d'alguns dels teus discs i sé que ara al febrer presentes el nou, que es diu Perifèria, i que s'inspira en els espais de pas, en els marges, en allò, dius tu, que no hem volgut mirar, allò normatiu, aquests no llocs, aquests espais buidats. Hi ha una frase que quan vaig veure el teaser em va quedar, que deies: costa encaixar en una societat que veu la diferència com una amenaça.
És que així és, no? D'alguna manera, doncs, jo he hagut de canviar, desaprendre moltes coses que havia après, no?, sobre la diferència, no? Jo me'n recordo quan era petita i veia algú que anava amb cadira de rodes, em feia por, saps? O sigui, hem de desestructurar el nostre cap, hem de desaprendre tantes coses, i una d'aquestes és la clau pel canvi global, és aquesta, no? Entendre que la diferència no és una amenaça, sinó és una cosa que ens enriqueix profundament, no? Hi ha una cosa del concepte de perifèria que crec que m'encanta, no? Vull dir que m'encanta, no m'agrada el resultat, però m'agrada explicar-ho d'aquesta manera, que és que en les ciutats, no?, parlant d'urbanisme, quan hi ha un nucli i es vol eixamplar el nucli, el que es fa és tirar la perifèria més cap als marges. En comptes d'incloure aquesta perifèria i fer el nucli més gran, aquesta perifèria se'n va als marges, no? I per mi és això el que passa realment, o sigui, el que passa és claríssim, no? Això és el que passa tota l'estona, no? I no sé com fer-ho perquè no passi, però bueno, almenys explicant això, jo crec que és supervisual, uh-huh, i que tots ens venen un munt d'imatges i un munt de persones que per les seves diversitats, per les seves diferències, doncs no tenen ni veu ni vot, ni se senten representades, bueno, a nivell, evidentment, doncs, escènic, en tots els nivells, no? Vull dir, clar, necessitem presentadores de tele amb diversitat, necessitem que s'expliqui històries de persones transsexuals, necessitem que mil coses, no?, que les persones migrades se les escolti, saps? Necessitem mil coses, és que no sabria per on començar. Vull dir, he dit tres exemples dels 40.000 que se m'acudeixen.
Mm-hmm. Escolta, i aquesta presentació, hi ha algun secret, hi ha alguna cosa que hem d'estar atentes, no? Hem de estar atentes al febrer?
Sí, al febrer hem d'estar atentes perquè a principis de febrer sortirà el nou single, i aquest nou single té una col·laboració, té tres col·laboracions, però té una col·laboració important de caire social que crec que és guai. I jo estic contenta, no?, perquè sí, jo crec que les coses es poden fer de moltes maneres, no? I jo estic contenta perquè em sento molt tranquil·la en que estic intentant fer les coses el millor possible, no? Ara ja han passat uns mesos i ja veig moltes coses que podria canviar, però crec que el que farem pot servir una mica de, no sé, una mica d'idea per altres artistes que puguin i vulguin també, doncs, col·laborar amb altres. Bueno, és que no puc explicar gaire, per tant,
secret.
Al febrer ja...
Secret. Ho veureu. Secret. Escolta, Clara, estem acabant el programa i jo et volia preguntar, Clara, tu penses que Olot, la Garrotxa, t'entén?
Olot m'entén. Doncs amb moltes coses sí, amb altres no t'ho sé dir. És a dir, jo a Olot m'han donat moltes oportunitats. És un espai on vinc sovint a fer residències, a fer concerts, on hi ha un moviment artístic potent, hi ha risc en les programacions, hi ha un festival important que és el Sismògraf, hi ha moviment LGTBI potent, gràcies a Empara tu, Tina. I per tant, és un dels llocs on jo m'hi sento còmoda. És un dels llocs on no em costa tornar i m'agrada. El que passa és que, bueno, jo crec que Olot m'entén bastant a mi, justament a mi. Que jo també hi entenc bastant, saps?
Mm-hmm. Molt bé, Clara, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i ja ho saps, sempre és un plaer tenir-te per aquestes terres de volcans i esperem retrobar-te aquí ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar, ens acomiadem amb una recomanació musical. Clara, quina és aquesta recomanació?
Mireu, jo després de tant activisme necessito una mica d'aire fresc, necessito una mica de respirar. Us recomanaré a la Rigoberta Bandini. Ella és catalana, però es diu Rigoberta Bandini. I us recomano un tema que es diu In Spain we call it Soledad. En Espanya lo llamamos Soledad. És un tema que no és en anglès, és en espanyol. Però, bueno, és un tema que a mi em fa molt riure, que em dona un subidon que flipes, que me'l poso quan estic de mal humor i que m'encanta la producció i m'encanta el tema. Així que disfruteu-lo.
Doncs amb aquesta cançó ens tornem a trobar la setmana vinent a Olot Entén. Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Say hello. Hola, hola, hola. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Quiero, pero hay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts look like bombs, 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 bombs.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.